un àtic d'un dels seus edificis. Estan fent feina els bombers i quan sigui l'ETSEP us explicaran tots els detalls de com va aquesta extinció d'aquest incendi al centre de Palma. Serà a l'ETSEP.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com està el cinema en segell a Balear Arquitectura d'Emergència i una de les novetats editorials més rellevants del que duim d'any, Tot passa per l'Aviador, des d'ara mateix i fins les 7. Benvingut tothom.
I en relació amb aquest cinema en segell balear, parlem de la recent estrena d'Idília. És una pel·lícula espanyola de ciència-ficció distòpica creada pels Hermanos Sepúlveda, que són en Javier Canales i en José Taltavull, que serà aquest darrer el nostre primer convidat. Després també parlarem d'arquitectura amb l'arquitecta Cristina Llorente, avui de precisament aquelles construccions d'emergència degut a crisis climàtiques i habitacionals. També tindrem galerada a la secció de llibres amb la llibretera Maria Cuanet, avui amb una convidada, és Alela Kurr, autora de Todos caen. I acabarem a la biblioteca de Rafal, a Sa Pobla, que darrerament també ha estat notícia a la premsa gràcies al seu exemple d'integració i també de saber atreure a tots els col·lectius.
Miquel Àngel Fioles, avui a nosaltres el control tècnic, són les 6 i 6 minuts. Comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Infants amb altes capacitats, intel·ligència artificial, un futur millor o no. Idília és el nou treball de Javier Canales i José Taltavull, de Hermanos Sepúlveda, premiat i ara també a cartellera.
¿Estás bien?
Estaría mejor sola.
Todo el mundo está siendo gestionado por inteligencias artificiales. Y estamos empezando a sufrir las consecuencias.
Llevas más de 3 años enterrada aquí dentro. Dicen que pareces un fantasma.
No. ¿Sabe lo que le digo? Son ustedes peor que...
I així sona Idília, com a mínim, el tràiler. José Taltavull, com estàs?
¿Qué tal? Buenas tardes. Tot bé, aquí des d'Ibiza.
T'esperaves aquest èxit, al Manco, a nivell de festivals, a nivell de premis, estàu recollint, la veritat és que molt de reconeixements. Vull que me contis com sorgeix el projecte i si en aquest origen, en aquesta gènesi, ja havia qualque cosa que feia pensar que això funcionaria.
Bueno, la verdad que no teníamos ninguna pretensión y de repente pues se van sumando premios y la verdad que vas cogiendo confianza y te das cuenta que lo que has hecho está gustando, ¿no? Y la verdad que es un tema que cuando lo escribimos hace 2 años no era tan relevante como hoy.
Claro.
Y parece que hoy no sabíamos en qué fecha poner esto, pero es que podía ser un capítulo de Black Mirror, ¿no?
Claro, y podía ser pasado mañana, porque así como avanzan los todo, ¿no? Especialmente la inteligencia artificial y lo que no sabemos y estamos a punto de saber, ¿no? Claro, lo que pasa con las distopías, José, es que cada vez nos cuesta más imaginar más allá de unos cuantos años vista, porque la realidad, nunca mejor dicho, nos pasa por encima, ¿no?
Bueno, realmente, según la ley de Moore, hasta la era de la exponencialidad, cada 2 años éramos más inteligentes. Quiere decir que las máquinas eran más rápidas y que a raíz de esto sabíamos más. Pero claro, cuando llega la IA en el 2022, nos volvemos exponencial. Entonces, es que todo va muy rápido. Cada martes sale algo. Entonces, ahí es un poco el tema de poder legislar, que es casi muy difícil porque la tecnología va más rápido que las leyes. Y está un poco en las manos de la humanidad, ¿no? Como siempre, en realidad, ¿no?
¿Cómo definirías Idilia filosóficamente? Pues más allá de la sinopsis, más allá de lo que yo acabo de contar, más allá de lo que podemos encontrar en la cartelera cuando entramos en la web de Fan, que es allí donde se está haciendo la peli, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo definirías a nivel dramático y también de género?
Bueno, es una película de ciencia ficción que transcurre toda en un espacio y básicamente es el reto más grande de esta película era contar cómo estaba el mundo detrás de esas cuatro paredes. Claro. Creo que es una película que habla de la humanidad al máximo. Si le quitas la IA como storytelling, son problemas que seguimos teniendo, son problemas endémicos, ¿no? De la familia, de la comunicación, de los gobiernos, de los políticos, de la caída de imperios. Realmente la IA era un poco la guinda del tema para explicar un poco estos males endémicos que tenemos.
Además, accedes a un elenco potente, Norma Ruiz, Andrew Tarbet, Alfonso Nieto, Raúl Prieto, los nuestros también, ¿no? Caterina Solibellas, Borja Tous. Claro, supongo que ahí sí que les tenéis que convencer un poco con entusiasmo y con argumento, ¿no? Nunca mejor dicho. O sea, esto es lo que quiero contar, ¿qué os parece, no?
Sí, nosotros al venir de la publi, la verdad que es una cosa que sabíamos hacer era gestionar bien el dinero y vender bien una historia, ¿no? Entonces creíamos que lo más importante para atraer ese tipo de talentos al proyecto, porque no solo son artísticos, también hay técnico-artísticos, ¿no? Como Rafa Rosas o HLab, teníamos que tener muy claras las cosas y explicarlo muy bien, ¿no? Y la verdad que con el dossier que partíamos desde el principio, pues vimos que el guión y el dossier atrapaba, porque esto es una película de diálogo, no nos olvidemos, que hablamos de inteligencia artificial, pero es una película de diálogos donde si el actor no está bien, la película no funciona, ¿no? Y realmente ensayamos 2 semanas, está grabada en 3 y prácticamente entran y salen actores porque Norma está todo el tiempo en la misma habitación. Entonces estaba como muy diseñada ya en la planificación a la hora de hacer esto.
Imagino que sin grandes presupuestos, ¿no, José? Porque me estás hablando de un único escenario, de que la fuerza está en el diálogo. Es decir, tampoco necesitáis ahí grandes artilugios técnicos para rodar.
No, realmente es una película de bajo presupuesto donde la gente que ha participado en el proyecto es porque también se lo ha hecho suya y realmente partíamos de un dinero que teníamos y teníamos que jugar con esto. Y si algo creo que hemos acertado es sacarle el máximo al mínimo, ¿no? Trabajamos con gente de publicidad, entonces hemos trabajado con gente que viene de la publicidad y creo que al final el valor humano de los actores y los técnico-artísticos creo que hacen una pieza que ha tenido pues premio Mejor Dirección, premio Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Dirección de Fotografía. Y espero que entremos en otras cosas y que tengamos mejor canción original, que es con el niño de...
Ahí te iba a preguntar, porque claro, uno piensa en una distopía, ciencia ficción, nos situamos en el futuro, a lo mejor de primera no se te ocurre el niño de Elche como banda sonora.
Bueno, yo siempre quería dejar la marca España, ¿no? Porque cuando piensas en ciencia ficción, enseguida te tiras al rollo futurista, claro, espacial.
Lo obvio, sí.
Y nosotros como que partimos de un problema que endémico de la humanidad, nos gustaba el flamenco como dolor, ¿no? Y el contrapunto un poco al futuro, pero aflamencao, ¿no?
Sí,
y nos gustaba la idea de esa pincelada española que está en el vestuario, que está con todos los actores, que está, el set design está hecho por OH Lab, ¿no? Donde nos imaginábamos cómo sería el futuro. Hay una cortina de lana de oveja de Silvia Sánchez, hay piezas de Albert Piña, una cerámica de Joan Pere Català Roig. O sea, dentro de este futuro lo que hacíamos era jugar con algo que sea temporal y un futuro no muy tecnológico, sino muy humano en realidad.
¿La ves en circuitos muy especializados, festivales como Sitges y otros que se pueden volcar más en la ciencia ficción, o crees que es una película que puede funcionar bien, digamos que prácticamente para cualquier público?
Yo creo que está pensada para cualquier público, porque al final es muy difícil. Bueno, se hacen pocas películas de ciencia ficción, sobre todo en España, porque va ligada al género de terror, ¿no? Entonces, en un festival de terror y ciencia ficción, creo que pesa más el terror, ¿no? Y realmente nos hemos dado cuenta, porque nos hemos inscrito en festivales de ciencia ficción que van con terror, y al final nos dan premios en los festivales indies.
Claro,
o sea que
claro.
Realmente yo creo que es más una película de autor que de ciencia ficción.
Lo dice todo. Que además sí. La tenemos ahora en cartelera, en los fans, ¿toda esta semana o...?
Sí. Estamos en diferentes ciudades de España porque al final no es solo hacer la película, no es solo conseguir la inversión, no es solo que te quede bien, ¿no? Es que luego realmente el día que estrenas, se estrenan 12 películas, en la reposición claro. de los Goya. Si te vas más atrás es Avatar, si te vas más adelante es no sé qué. Es muy, 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 muy difícil y es una suerte muy grande poder tener esta película en fan, por ejemplo, que la vi en una pantalla que veía todas mis excentricidades en grande y la verdad que escucharla y verla en un cine así, porque normalmente las películas de autor caen en Cine Ciutat, ¿no?
Sí,
que
olé,
sí, programación, sí. Pero... Que yo no voy a ver películas a estos cines tan grandes y la verdad que me quedé totalmente alucinado de verlo y oírlo, porque la banda sonora está hecha a medida, el niño de Elche, la fotografía es potente y bueno, estamos muy contentos y muy orgullosos y ahora estamos presentando en los multicines de Ibiza. Que vamos a hacer una conferencia
bueno.
Y presentamos la peli. O sea, que bueno, ahí estamos.
De momento, en fan hasta el jueves y en Ibiza...
En Ibiza hasta el jueves también.
Hasta el jueves.
Sí, exacto. Mira, si... Como te he dicho antes, que era tan... O sea, muchas cines están interesados, pero ya estaban programando cosas que funcionaban.
Claro.
Domingos, Irat, más palomas. Entonces, quitar algo que funciona a un cine, hoy en día... Es como quitarle parte del dinero, ¿no? Y nos arriesgan mucho. Nosotros vamos sin distribuidora, vamos sin major, todo producción nuestra, entonces es más difícil hacer caso. Posiblemente la quieran reponer. Creo que es una película que va de menos a más. Luego haremos un circuito de filmotecas. O sea, la idea es llegar a los Goya del año que viene, porque hemos estrenado este año para...
Claro,
para
nos daba tiempo para jugar, digamos, en estos, ¿no? Todavía.
No, porque los Goya, los Oscar, los Feroz, todos estos, los Forqué, son películas que se estrenan el año anterior.
Claro,
entonces
claro.
Nosotros no podíamos estrenar antes de... No, no. Entonces, bueno, que nos queda tiempo de hablar de Idilia.
Sí, señor. Y mucho recorrido, mucha trayectoria, mucha vida esta Idilia, hermanos... Sepúlveda de la dirección, con un gran elenco, con grandes colaboraciones, con buena música. Mucha suerte, José.
Oye, muchísimas gracias por invitarme aquí y colarme en tu programa.
No, que va, y cuando se reponga, te vienes a los estudios.
Y cuando quieres que hablamos de ella, que al final me tuve que hacer un máster de inteligencia artificial de un año y me ha volado la cabeza,
también.
Hablar de lo que quieras.
José Altabull, muchas gracias. Vagi molt bé.
Un saludo a Mónica, adeu, adeu.
Venga.
Adeu.
IB3 Ràdio és diversitat.
Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Ibiza, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
La Cristina Llorente, que avui la tenim en connexió telefònica. Com estàs, Cristina?
Molt bé, bona tarda.
Camí de Tenerife, no sé si per feina, en aquest cas.
Per feina. Vaig a xerrar d'unes espais que més m'agraden, que és urbanisme de gènere.
Molt bé. I d'en parlar precisament d'això, no? De com dissenyar habitatges tenint en compte el gènere, tenint en compte també les necessitats quotidianes, però avui volem encetar una altra qüestió també interessant i important, que és l'arquitectura d'emergència, ja sigui climàtica o ja sigui habitacional, no? Com respondre a aquestes necessitats i, a més, respondre de manera ràpida perquè els ciutadans i les ciutadanes ho necessiten de manera perentòria.
Clar, m'està xerrant aquestes passades setmanes d'adaptar els habitatges amb aquestes necessitats quotidianes, però pot ser la necessitat d'enguir més enrere, o sigui, precisament aquest tenir un habitatge, no?, abans d'adaptar-lo, que aquesta situació pot venir donada, com deies tu, per una emergència de qualsevol tipus. I per començar, jo volia començar amb un parell de dades, tretes de l'Observatori de les Transicions, que és un observatori en el qual col·labor a través de l'Òrum de la Societat Civil, que diu que en els darrers anys el parc residencial creix, però que un 98% d'aquest parc residencial en creixement és encara de promoció privada, no? Mm-hmm. Clar, i mentre que en 2023 teníem prop de 100 habitatges, ara xerrant d'habitatges públics acabats, l'any 2024 només en varen tenir 45, no? Per tant, jo crec que això posa de manifest la dificultat per mantenir la inèrcia de polítiques públiques en quant a la construcció d'habitatge. Clar, això és una situació que, a més, està agreujada pels decrets recentment aprovats d'emergència habitacional i de sòl residencial que prometen un increment de llicències, que no d'habitatges, que han dit altres vegades que no sabem quants d'aquests habitatges veurem construïts. Bé, en aquesta legislatura seguríssim que no, i anem a les pròximes. Però, clar, amb el problema que aquests nous habitatges podran ser a preu limitat, no?, de protecció oficial, que recordem que aquests habitatges a preu limitat poden ser un 30% més pas que de protecció oficial, no? Mm-hmm. Clar, això du una escalada dels preus de venda i de lloguer i, a part, no s'està promovent una accessibilitat real a l'habitatge perquè seguim tenint problemes per accedir en aquest habitatge diguem, un preu reduït o un preu assequible, no? Clar, això du que seguirem depenent del mercat privat i que l'habitatge continuarà amb aquesta lògica especulativa on aquest habitatge se converteix en un luxe, en un bé d'intercanvi i no en un dret bàsic com hauria de ser, no? Uh-huh. Per tant, aquesta necessitat mos obliga, no?, a solucions a curt o a mig termini i això ho veiem, entre altres coses, per exemple, en l'increment de barraques i de tendes de campanya que estan apareixent, que ja n'hi havia, però que darrerament s'han multiplicat. Aquestes barraques, veiem, que estan apareixent a Davall Pont, a zones poc habitades de la ciutat, i molts duen a pensar com hem d'actuar en aquestes situacions d'emergència, no? Tant d'aquesta emergència habitacional que estan vivint com de l'emergència climàtica, que aquí, afortunadament, a Mallorca, a les Balears, no se mos ha donat amb un grau molt, molt elevat encara, i que afortunadament, però que no sabem mai en quin moment pot arribar, no? Parlant, per exemple, d'aquestes situacions derivades de l'emergència climàtica, com poden ser inundacions, com poden ser huracans, que en aquest cas aquí dubts que en arribem.
Aquí no hi ha huracans, però les inundacions sí, tenim exemples no gaire llunyans.
Sí, el que passa que és vera que les catàstrofes que han tingut, per exemple, en el cas de l'arribada de Sant Llorenç, no?, de Cerdassà, no han duit com aquests greus problemes en els habitatges, si en aquest cas arribava pèrdua de vides humanes, no? Però, tot i així, sí que hem de saber com hem d'actuar, no? I com hem d'actuar, com deies tu, que hem d'actuar d'una manera ràpida, d'una manera eficaç i d'una manera econòmica, bàsicament per retornar a la gent aquest dret bàsic que pot ser un lloc on guarir-se, no? Uh-huh. Bé, una altra emergència que hem tingut fa relativament poc va ser l'emergència sanitària de la Covid, on vam veure que se construïen hospitals de campanya en 48 hores, no? També podem veure aquests exemples, per exemple, en els campaments de refugiats. I la pregunta és, podem considerar això arquitectura? Uh-huh. No? Clar, hi ha clars exemples en què sí, se considera, en què, bé, d'arquitectes, que ara en parlarem, que sí que ho consideren arquitectura i d'una manera, des del meu punt de vista, molt encertada, perquè són construccions que al final transformen o milloren la vida de la gent, en aquest cas de manera molt puntual, no?
Sí.
Clar, aquestes solucions immediates i aquesta necessitat d'intervenció ràpida se poden veure resoltes de diferents maneres. Jo crec que un exemple per antonomàcia d'aquesta arquitectura d'emergència el trobam l'arquitecte japonès Shigeru Ban, que va ser Premi Pritzker l'any 2014 i que ha fet feina amb ACNUR a diferents països, juntament amb Arquitectes Sense Fronteres o amb Artis. Recordem una sèrie de projectes d'aquests arquitectes que, per qui no el conegui, és interessantíssim, precisament perquè molts dels seus projectes, o un conjunt dels seus projectes, vistos així inicialment, hauria de dir que no els consideraria arquitectura, no?
Uh-huh.
I efectivament, ell mateix, no?, deia en una xerrada de text, que deia, en una emergència ho has de fer tot, aconseguir dos bèsies material, idear el sistema i ensenyar a construir-lo. Per mi, aquest envans de tela, que referia a unes separacions que va fer en un pavelló per donar cobertura als damnificats del terratrèmol de Kobe de 1995, era bé que per a mi aquests envans de tela són arquitectura perquè transformen la vida de la gent. I deia també, recuperar la intimitat és fonamental per deixar enrere la catàstrofe. No? I dins aquesta mateixa línia de projectes, trobam, per exemple, unes tendes construïdes amb tubs de cartró per la crisi humanitària del genocidi de Ruanda, o aquestes cases de paper, també construïdes pels damnificats del terratrèmol de Kobe, que dèiem, de 1995, que són construccions ben curioses, perquè tenen com aquests tancaments fets de tubs de cartró i empleen com a fonaments cases de cervesa, no? Veiem que són solucions ràpides, però molt pensades, en el cas de Shigeru Ban, que donen cobertura ràpida, no?, i molt econòmica i molt fàcil de construir en aquesta gent damnificada de les grans catàstrofes. No?
Uh-huh.
Va construir també una petita ciutat de contenidors en l'any 2011, després del terratrèmol i del tsunami de Japó, i xerràvem també d'aquestes separacions, no?, de llençols i tubs de cartó als pavellons esportius de Japó per donar intimitat a les persones que havien perdut casa seva i que, de manera temporal, s'havien de refugiar en aquests pavellons. No? Quins són els referents, no?, de Shigeru Ban per construir d'aquesta manera? Era, resulta que sa mare, d'aquest arquitecte, era dissenyadora de moda i molt sovint ampliava sa casa familiar per allotjar les seves costureres. No? Ells, sa família, vivia a una casa de fusta que s'anava renovant constantment i, de qualque manera, la infància de Shigeru Ban va estar marcada per la fusteria. No? I aquest veure fer feina als fusters va ser allò que el va fer estimar primer aquella professió i llavors l'arquitectura. No?
Uh-huh.
Si cercam més referents d'aquesta arquitectura d'emergència, hem de xerrar, clar que sí, de Francis Queré. Francis Queré és un arquitecte nascut a Gando, Burkina Faso, el 1965, i té una història molt curiosa i molt guapa, no?, des del meu punt de vista. Francis Queré era el fill del cap de la tribu, d'aquest poblat de Gando, i era l'únic infant que podia rebre educació, no?, bàsicament per la família on havia nascut. Per aquest motiu, en els 7 anys, se trasllada a Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, per anar a escola, perquè en el seu poblat no n'hi havia, i uns anys més tard rep una beca per fer pràctiques a Alemanya. On primer se forma com a fuster i després com a arquitecte. I quin és el primer projecte de Francis Queré? I de, bé, crec que és fàcil de, seria fàcil d'endevinar, no? El seu primer projecte va consistir en una escola, precisament pel seu poble de Gandu. No?
Que guapo, quina manera de retornar, no? Tot allò que,
sí,
que havia après.
Sí, sí, sí. És
que també va rebre el Prisker, per cert, no? Fa uns anys.
També, cert.
Sí, sí. Sí.
És una història preciosa, ja la resumim moltíssim, però us convido a llegir-la sencera perquè, bé, és una història a la vegada que dura, no?, perquè un infant de 7 anys que ha de deixar que seva per anar a escola, però molt guapa perquè efectivament torna Francis Queré a Gandu i comença a construir l'escola. Clar, el primer problema que se troba és econòmic, no? I ell demana als seus companys d'Alemanya, als seus companys d'universitat, demana literalment que deixin de gastar tant en cafè i que els doctors que gasten en cafè els hi vagin donant a ell perquè pugui construir l'escola. I així arriba a aconseguir 50.000 dòlars, no només el cafè, sinó d'altres donacions, també donen els dibuixos que fa ell, els donen en el carrer, i aconsegueix com aquests primers doctors per començar la construcció de l'escola. I resulta que a Gandu és molt habitual que tota la comunitat participi en la reparació de les cases. Com a moltes altres, molts altres poblats africans, les cases són considerades de vila, i clar, són molt vulnerables a les pluges. No? A més, tenen una coberta de xapa que fa que a dins hi faci molta calor. Per tant, la premissa per construir aquesta escola és construir amb argila, que és el material que se té a l'abast a la zona, i després construir amb la comunitat. Val? El que fan argila és que la modela en forma de maons i d'aquesta manera la pot emplear com a element estructural. A més, així en forma de maons, de peces, és més fàcil de transportar i de produir, és més barat i, a més, fa d'aïllament tèrmic. No? Bé, aquesta escola se va dur a terme satisfactòriament en la col·laboració de tota la comunitat i va tenir tant d'èxit que uns anys més tard se li va demanar a Francis Queré que l'ampliés i que construís, a més, una biblioteca. La biblioteca, per favor, cercau-la, perquè és una preciositat d'edifici. Concretament, la coberta d'aquesta biblioteca, on s'utilitzen olles de fang que fabriquen les dones de la mateixa comunitat. Aquestes olles se tallen per la meitat i d'aquesta manera se filtra la llum natural i, per altra banda, fan de ventilació passiva de tot l'espai de la biblioteca. És una arquitectura tradicional, sí, però que té com a part aquesta tècnica i aquests sistemes constructius ideats per Francis Queré. Bé, gràcies al seu coneixement sobre arquitectura va poder aplicar i va poder complementar aquesta arquitectura
Sí, hi ha elements pròpiament africans en quant al disseny, no? Els colors, sobretot, però després utilitzant molt ja tècniques molt contemporànies, no? De filtració de llum i demés.
Exacte, per exemple, també hi trobam una doble coberta, no? Que resol aquest problema de l'escalfament de l'interior de l'edifici. En aquesta coberta sí que emplea una estructura metàl·lica, però que se col·loca a damunt aquestes peces d'argila, fent com una càmera d'aire, que també ajuda en aquest aïllament tèrmic, en aquesta inèrcia. És un projecte preciós i és una història preciosa que Francis Queré, jo crec que és poc anomenat, no? per tota la bona feina que ha fet tant a la seva comunitat com...
I per això està també el paisatge invisible, no? Per treure de les ombres aquests noms capdals. Per cert, que estava repassant els esprits que és, s'adonen des del 79, tu ho saps, però pot ser que els oients no. És a dir, hi ha 46 edicions, dones que l'han guanyada. Saha Hadid, Nessa Jima, Carme Pillem i Shelly McNamara. Les tres darreres en col·lectiu. Sí. O sigui, l'única dona que ha rebut... L'única dona que ha rebut el Prisker, diguem, a ella, en solitari, Nessa Hadid. De 46
correcte.
Edicions, companyera.
Correcte, per favor, reivindiquem-ho.
I de continuar reivindicant l'arquitectura feta també per dones i per gent com en Francis Queré i aquesta arquitectura d'emergència que, òbviament, a part de funcional, és més que necessària. Moltes gràcies, Cristina, que te vagi molt bé a Tenerife. Ens comptes la setmana que ve.
Moltes gràcies, ja vos contaré.
Vinga, adéu.
Adéu.
IB3 Ràdio és memòria.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador. Galerada, amb Maria Cuenat.
I avui a la Galerada duim una novel·la diferent, rellevant, premiada i, a més, la seva autora. Va dir també transcendent. Maria Cuenat, com estàs?
Molt bé, i tu?
No sé si estàs d'acord.
Estic d'acord.
Hi ha novel·les, llibres que transcendeixen, altres que no, no passa res, per no transcendir sempre, però...
No.
La presentes tu, l'autora?
La presento. Aquí tenim nosaltres Nale Lacour, benvinguda.
Moltes gràcies.
Nale és actriu, és dramaturga, és directora i ara també és escriptora de novel·les, perquè Todos caen, que és la novel·la que xerrarem avui, és la seva novel·la debut i que ha rebut el premi La Mistral Novel, i que presenta dijous a la llibreria Lluna.
Que bé, quin debut, no? Ara, així, no pel premi, sinó, sí. No sé, per la contundència, diria.
Sí, moltes gràcies. És un debut que em fa una mica... Bueno, molta il·lusió. Són aquestes peces que un escriu i li agraden.
Ostres,
tu saps que a vegades
complicadíssim,
és complicadíssim, això.
Enhorabona.
I llavors, per ara m'agrada. Potser d'aquí 3 anys ja no, però per ara sí. I llavors, jo crec que em faig més por a mi mateixa, saps, això de no atrevir-me a una altra novel·la?
Ara com sí. Superes això. Però no te fiquis aquesta pressió.
Ja. Que no la tinc al teatre, per exemple.
No la tens?
No. I a la narrativa sí, a l'escriptura sí. Literària, narrativesca sí. I llavors... Estic molt feliç, però així, una mica més de
respecte.
Sí. Llavors, al currículum encara no poso que sóc escriptora. O sigui, no. M'ho has dit tu, però jo...
Ja pots passar. Ja. Com definim, com resumim l'argument, Maria?
L'argument... Jo m'ho havia preparat una mica.
Vinga.
Idò, Todos caen i coneixem una protagonista, que és una nena d'uns 10 anys, no? Viu a un poble de muntanya a Catalunya, que és igual quin és, i l'època no s'especifica molt concretament, però entenem que és principis del 2000. I ella viu amb la seva germana, amb sa mare i sa predina, tot com un matriarcat, no? Crien gallines per amb els ous, fer truites que serveixen a la seva tortilleria. I les relacions entre elles no són precisament dolces, de fet estan plenes de joder, de queixes i de sospirs suïcidaris, de part de sa predina, sobretot. Els dobbers es casetgen, i especialment després d'un incendi que ha arrasat la zona i que ha afectat tot el poblat i que s'han enduit els homes, no? El manco es predir. I per tal de tenir una mica més de dobbers, sa mare pren una decisió bastant cruel que afectarà sa vida i s'ànima i el dia a dia de tota sa família, però especialment de sa protagonista, no? Aquesta decisió és, vendre l'altra filla, sa germana, a un programa de tele.
Estàs d'acord amb el que se pot dir que sí? No?
Sí.
Que resumeix perfectament
allò. Molt, molt.
Jo crec que jo, a part de tot allò que has contat, m'he quedat amb diverses coses, l'atmosfera que es crea. Aquest, amb aquesta mescla meravellosa entre una narració, diguem, més lineal, no convencional, però més lineal, i de cop i volta fiques allà al diari, que me sembla també com molt potent allò que conta. La prota. I aquest també amb una cosa que és difícil d'explicar, que sembla que ho dius perquè queda molt bé dir-ho en una entrevista o quan fas una crítica o una anàlisi, que és allò que no es diu.
Però crec que m'enteneu les dues, que l'has escrit i que l'has llegit. Allò que no es diu em sembla fonamental. Aquí, també.
És que, de fet, Maria, quan tu has llegit tot això, m'ha semblat estupendo, perquè cada cop que em diuen de què va, o fes-me una sinopsis de Toskine, jo no sé fer-la. I quan ja no saps què explicar, perquè i és una novel·la absolutament cinematogràfica, que ho parlaven, no? O sigui, és visual i es veu tot. Però encara amb tot això no sé explicar-la. Per què? Jo crec que perquè passen coses, però per sota estan passant altres, no? I llavors, i a més hi ha moltes elipsis, hi ha moltes fugues, hi ha simbologies també, clar. És a dir... hi ha una escena de sexe, però ningú ho hagués dit, que és la, la de l'arbre, no? Uh-huh. Per mi aquella escena és una escena pornogràfica i és una noia, una nena de 10 anys mirant un arbre, no? Sí. I llavors totes aquestes coses jo crec que fan de la novel·la una que sigui doncs aquesta, que si es conta així tot sembla com molt melodramàtic, però la novel·la és el com, jo crec, més que el què.
Totalment.
És com més la veu narradora, no? El que importa.
De fet, sí. Per mi, és a dir, la novel·la és el personatge principal i tot el seu viatge no ha estat triada, no? I a la vegada no ha estat abandonada. I la psicologia que la du a cometre un acte atroç, no? Bastant, aparentment, incomprensible, però en realitat l'entenem, no? Vist de fora diran, i ara aquesta com ha arribat aquí? Però tu ben llegit el llibre i haver-te ficat a la seva pell i acabes entenent.
Clar, aconsegueixes acostar-la, no?, al lector, a la lectora, a poc a poc, d'una manera... O no tan poc a poc. Jo, la veritat és que de les primeres
aviat,
pàgines...
Sí.
Jo, de les primeres pàgines, ja era fang.
Sí.
A mi m'agraden molt aquests personatges, arquetips, perquè, en veritat, això no ho sabrà ningú mai i no cal saber-ho per llegir-te la novel·la i que no... Però, en veritat, és una tragèdia grega, no? Total. És una Antígona, en veritat, és la meva versió d'Antígona, realment, no? Mm-hmm. Però la meva versió absolutament lliure. Mm. I com és una tragèdia, doncs, al final és tràgic, no? Clar. No és ni dramàtic, és tràgic. I a mi aquests personatges arquetips m'encanten perquè, bueno, el teatre grec i sobretot el teatre, Rafael, no? Ens fa personatges que... tu potser empatitzes, però no estàs d'acord amb ells. Uh-huh. I a mi són els únics personatges que m'interessen. A mi, personalment.
Sí, que es posa perdonar d'alguna manera, o justificar.
O sigui, o que els pots entendre, però no comprendre, o que... l'entens, però no comulgues amb ella, no la justifiques. O sigui, aquests personatges que, bueno, tenen moltes més gretes, com nosaltres, o aristes, o el que sigui.
Sí.
Deia, és que has rescatat una frase que t'ho deia abans, no? Micròfon tancat, que ha arribat a ella a través de tu. No sé contextualitzar-la exactament, però sí que és de Nan Carson, i la diu a La belleza del marido, que és un dels seus llibres, no? Que diu, la afición da forma a lo que se derrama en nosotros. Clar, ara vendria aquesta pregunta que no la pens fer, de quanta de tu, de quantes infàncies rompudes has pogut observar o tenir referència com per escriure això. No te demana per l'observació, sinó per referents que hagis pogut tenir, ja siguin literaris, ja siguin vitals, ja siguin cinematogràfics.
Bueno, no sé si ho deia Hemingway, però una obra, pel que m'estàs explicant, es constitueix per tot els referents que tens, és a dir, si jo hagués tingut uns altres, escriuria d'una altra manera, oi? Mm-hmm. Tot el que veus, cert és la bibliografia, o sigui, tot el que et passa, i tot el que imagines, no? I jo crec que sempre veus d'aquestes coses, i llavors no cal dir si és o no, o si autobiogràfic, perquè això és que a ningú li importa, òbviament. Senzillament, si, encara que sembli molt, molt externa a mi aquesta novel·la, sempre parteixes d'una ferida interna, no? I allò sí que és real. I referents, bueno, ho parlàvem abans, però sí, és cert que la Agota Christoph... O sigui, hi ha obres que et marquen, hi ha obres que t'encanten, però no sé si us passa a vosaltres que hi ha obres que et canvien de paradigma. O sigui, és com un... bueno, sí, una mica cursi, però veus almenys la literatura d'una altra forma de la que havies vingut abans, i fins i tot la vida. I a mi això em va passar amb Agota Christoph, i si no l'hagués llegit, aquest llibre no existiria, segur, això segur.
Intentem perfectament el referent aquest, el veig, també veig a les nenes de Panza de Burro, parlant abans, no? De Nabreu, que, que me sembla una obra extraordinària, de lo millor que s'ha escrit els darrers anys, en espanyol, com a mínim.
Sí.
I sí que jo per exemple, clar, me vinculo un poc a això que dius l'univers Agatha Christie, que efectivament hi ha un abans i un després, com va haver un abans i un després de veure la pel·li El tambor de Jalata, que també va infàncies quebrades, no? Vull dir que al final és vera que segurament d'això mos posa el mirall davant. Maria. Que la sessió és teva i estic aquí.
No, però
és l'entusiasme del lector convençut.
Està beníssim, Rafael. És a dir, m'esperava que fessis això. I volia. També m'agrada curiositat perquè atmosfera rural, perquè gallines que van xerrant, però crec que tenen un paper molt important, les gallines, només començar... És a dir, bé, que llegis la primera frase.
Que totes les noms de les gallines comencen per R.
Per R.
aquestes petites coses que no sé si a la gent li fan gràcia, però jo em petava de riure a casa escrivint això.
Jo sí.
Comença dient, mamá nos pidió que matáramos a Rita y nos concedió, porque la pillamos de buen humor, una semana para hacerlo. Rita descobrim poc després que és una gallina, no? Però ja comença així de fort.
Una mare demanant que a les seves filles que matin, no?
Que matin, sí. Exacte. I bé, després, per com evoluciona i per com som al final, és també un inici bastant... bastant anunciador, no?
Sí.
Però això, l'atmosfera rural te convidava més, és a dir, però una atmosfera rural, òbviament, no idílica, no? Xerram d'un lloc de poques esperances, poques oportunitats, la gent que se coneix, però que elles, al final, les protagonistes del llibre són unes estranyes, no? Han unes nouvingudes.
Total. Sí, no sé qui va dir, era una escriptora que li van preguntar perquè tots els teus llibres passen a un poble, si tu ets una urbanita. I va respondre, perquè tots els estius de la meva infància els vaig passar en un poble, no? I tinc aquesta sensació jo també, que és on et passa la vida, que és els estius, no? On et passen certes coses, jo també els passava en un poble, que és aquest, Viladrau, absolutament ficcionat, senzillament per posar-li un nom i un lloc en la meva ment, però... I després té tota aquesta cosa... que ara es fa molt, però no ho volia fer perquè tothom ho fes, però cert és que lo rural té aquesta cosa que convida a la bellesa i el perill,
no?
I a una atmosfera que tu pots crear...
Allò més salvatge, potser, o més autèntic, que de vegades és salvatge. Sí.
Més cru, també, no? Sí, que això s'ha mort més a mà, mates gallines, conills,
sí.
No,
sí, el matar allò que tens de vora per alimentar-te. Si no,
sí, bàsicament.
No, sense anar al supermercat, necessàriament.
Sí, i de fet, la novel·la no és realista, tampoc és un realismo màgic, o sigui, no està catalogada, bueno, no ho sé, però no ho hauria de fer jo, això, de posar-li el gènere. Però cert és que la novel·la tampoc és surrealista, però té alguna cosa de màgic, no? Té una fantasia allà, i el to aquest es marca... no només per les gallines, sinó per caen peces del cielo, no? Hi ha una cosa de tant la mirada de la nena que t'ho permet, com aquesta cosa, pues, insisteixo, no realista, que pot existir, òbviament, en la literatura, i ho ha de fer, fa que tu també et puguis separar com a lector o lectora de veure-ho tot, per mi, tan cru i tan de veritat com per sí patir, però alhora aquestes fugues d'humor, no? Que
sí,
parlàvem abans,
sí, sí.
O de fantasia, l'humor i la fantasia jo crec que fan que l'ús rural i aquesta angoixa d'atmòsfera com que et salvi.
Sí. Jo no sé si és màgic o no li hagués posat mai l'etiqueta ni de realisme màgic ni de no realisme màgic, però sí que hi ha poesia. Hi ha alguna cosa que t'ha... no sé, jo ho aplico a les persones, no? Jo tinc una amiga que definia les persones, té poesia, no? Has conegut a tal, té poesia. I aquesta cosa, aquest artefacte que tenim aquí, té poesia.
Ai, que bé. Que bé, moltes gràcies.
I jo t'anava a dir també... No, se m'han anat el fil.
Amb la poesia està.
Sí, amb la teva
l'atmosfera estava.
Sí, bé, és igual, te deman una altra cosa. Què passa amb els homes? Que no hi són, quasi.
Que no hi fan falta, tampoc.
Que no hi són. No, hi són, de certa manera. Hi ha un pare, que s'anomena, que l'agafa la criatura quan neix i després ja no el torna... És l'únic que sap ella dels seus pares. Un predica, com he dit, s'ha mort abans de començar l'acció, durant l'incendi del poble. Hi ha els homes del poble que estan en el bar i miren, no? Sembla com gent que només té ulls, no? Que miren. I és una... Crec que és una imatge molt... Bueno, molt fàcil. Bé, molt fàcilment per tu no ho sé, però quan comença la lectura és molt fàcil veure aquesta sensació d'entrar a un bar i tothom mirant, no? Però n'hi ha un que és molt amable, que és n'Alejandro, que és amic i que ella, de fet, no acaba de saber cuidar, no? Sobre protagonista. I, però, entre tots aquests, a mi m'interessa el que ara descaratxer, que és el que ve a cercar sa, sa germana, no?
Que es diu l'home. Bueno,
l'hombre.
L'hombre.
Sí. És un estrany, que no és ni de sa família ni del poble, i hi ha un viatge també de la protagonista en relació cap a ell, no? Primer li té molta desconfiança i de fet té un comentari, bé, té una acció molt xula, no? De voler-se una aigordent davant o de dir que no, però després a poc lo que, és a dir,
hi ha un cert desig.
Exacte, sí, hi ha un desig. Un desig de sa vista per ell, de sa triada. Podríem dir en relació a en el fet que se n'hagi enduït sa germana, no? Però, però jo veig que també veig com més enllà, no només en relació a sa germana, sinó com aquest home estrany, aquesta figura que no conec, no?
Sí, m'agrada molt tot aquest anàlisi perquè de fet ve també de perquè no hi ha una figura paterna a casa, ella també l'ha de buscar fora, no? I és aquesta sensació, bueno, per mi hi ha moltes capes, aquesta sensació de que la dona també ens definim a través de la mirada de l'home, absolutament és una cosa masclista, per suposat, però bé, és, però el que, és el que passa i d'on venim, no? L'home també sempre ens ha hagut de triar perquè nosaltres, les dones, insisteixo en aquesta cosa d'abans, no? Quan no treballàvem. Però hi havia tanta competència entre les dones perquè o ets tu o sóc jo, perquè o et trien a tu o em trien a mi, i això ens salva, perquè l'economia
no som independents.
Exacte. Tota aquesta cosa, la cosa de sóc vella també per la mirada de l'altre, bueno, i tot això en un còmput de i a més no tinc pare, o l'ausència paterno-filial existeix, no? Però no el volia condemnar, i jo mai, o intentaré no fer-ho mai, vosaltres sou dolents, nosaltres som bones, o nosaltres som dolentes i nosaltres som bones. Les dones d'aquesta família és evident que s'equivoquen totes i són cruels, i a cadascuna amb la seva merda, no? Ai, no sé si puc dir això, però... I els homes tampoc el volia condemnar, i a més, l'home aquest que ve, de fet, a mi m'encanta això, a veure-ho així, només la cuida, però també és en la nostra mirada la que de repent li té com molta por, aquesta relació d'un home gran i una noia nena, que fan, no? I la cuida en cert aspecte, o sigui, em refereixo que no hi ha ninguna explicitud d'aquest home és...
que sigui dolent, no?
Dolent o abusiu o el que sigui. És que és estrany, no? I també hi ha un altre home que és preciós, que és l'Alejandro, que és com l'esperança del llibre, i ella, l'única esperança, com que la rebutja, no? Perquè no sap, de fet, estimar-se, jo crec, a ella mateixa. I llavors, bueno, hi ha tot aquest joc dels homes, però sí que és... l'esperança d'estimar, jo crec que és l'Alejandro, el seu amic, i l'esperança com a ella, com a fantasia que té, és l'home que s'ha emportat la seva germana. El que nosaltres sabem de forma, com a lectors d'adults, jo crec que és que hi ha un perill que s'hagin emportat a la germana que ella no veu. M'explico? Tot el que ella fantaseja de que és bo, nosaltres sabem que no ho és tant.
Sí.
Maria, estaria 3 hores parlant-te. No, que va.
M'he enrotllat moltíssim.
No, beníssim.
Estem entusiasmats i s'ha notat. Sí. Recordem la presentació?
Dijous a les 6.
Sí.
A la llibreria Lluna, Nale Lacour.
La General Riera, la llibreria d'Anna Maria i el seu germà.
I vendrà també Naina Fullana, l'autora dels Dies Bons.
Que bé, també.
I Miguel Ángel Feria, que és un poeta, amic de Nale. I conversa, és a dir, serà presentació del llibre, però també una conversa sobre literatura.
Que guai, sí.
Enhorabona, Ale.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per venir.
Com dèiem abans, tan maco.
Recordem Todos caen,
d'Alela Kurr. Premi La Mistral, Nobel de 2025. Gràcies.
L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
Biblioteca, llibreria, és el dilema que tenim cada dimarts i avui toca biblioteca i, a més, una d'aquestes que mos agraden, habitual en aquest programa, parlant de la Biblioteca de Rafal de Sa Pobla i parlant amb la bibliotecària Malena Tugores. Malena, com estàs?
Hola, bones tardes, què tal?
I moltes gràcies, perquè ja ets col·laboradora del programa, ho saps, no?
Bueno, feim... aportar el que podem nosaltres des d'aquí i si vos podem, pues... aportar aquestes cosetes que feim tot aquí a Sa Pobla, estem també ben contents.
Clar que sí. A més, que ha tingut el bon gust, la bona feina de Rosa Ferriol del Diari Mallorca, també de treure o de dur a l'actualitat, no?, la biblioteca, amb un titular més que va deixar que me sembla meravellós, que crec que es té una frase teva, que dius: hem d'aprendre com viure junts. És molt senzill, és una frase bastant simple, però és tan revolucionària avui en dia que... I jo crec que defineix un poquet el treball, la feina que intentau fer, no?, des de la Biblioteca, sí, de Sa Pobla.
Passa que, bé, Sa Pobla és un municipi, com molt d'altres, que té molta diversitat cultural, i la biblioteca és un d'aquests espais on ens trobem tots. Per tant, és aquest conviure junts, no?, aprendre a conviure junts. Perquè sí que tots, en el final, som veïns, els nostres fills van a escola junts, anem a comprar en els mateixos comerços, però ens falta aquesta miqueta a vegades de compartir, de conèixer-nos i fer aquesta comunitat encara molt més potenta. I des de la biblioteca, pues, posem el nostre granet d'arena perquè així pugui ser.
Clar que sí. Anem a recordar, Malena, si vols, les activitats que teniu aquests mesos, les pròximes setmanes, per exemple, poder també incidir, no?, en aquestes accions, aquesta fer comunitat que fa que la gent se pugui mesclar i pugui gaudir de la cultura.
Sí, nosaltres ara tenim, bé, dins aquest mes de març, tenim tres contacontes, en contacontes tallers per totes les famílies, per públic familiar. Tenim una xerrada coincidint en la setmana del 8M de Nabel Calero. Que Nabel Calero, no sé si la coneixeu, és esportista, sí, està a la selecció espanyola, no?, de muntanya, dona,
sí,
mare, i bé, i es creuen que és tot un referent, pues, fins aquesta setmana del 8M.
Sí, senyor.
Després també tenim una presentació del llibre, de Llibres Escollidores, de Maria José Noguera.
Sí,
que ens descobrirà, pues, aquesta obra que rep homenatge de les recol·lectores d'oliva.
D'oliva, sí. Sí, sí, el tenc que nostre, encara no l'he pogut encetar, però està allà en el
pues
radar.
Doncs aquest el tindrem dia 10 aquí a la biblioteca a les 6:30, i també convidam a tothom que li faci ganes, pues, poder venir a gaudir d'aquesta xerrada, que serà ben interessant.
Molt bé.
Dia 13 de març tenim una xerrada amb una Marga Terrassa, nutricionista, sobre inflamació crònica de baix grau, que crec que és un tema que també ens preocupa molt, i una de que a vegades aquí els usuaris, quan venen, diuen: se'm tens qualque llibre que xerri d'inflamació, que sempre menys coses, i pues, aquesta xerrada és arrel d'aquesta necessitat de donar aquestes respostes en els nostres usuaris, també.
Molt bé. Ja gairebé per acabar, però te demano qualque recomanació, ja sigui novetat que hagi arribat a la biblioteca en les darreres setmanes, per exemple, o que tu hagis pogut llegir pel teu compte.
Sí. Una recomanació seria, aquesta vegada, El repartidor de Pequín, que és de Hu Anyam, que l'he triat perquè fa una pregunta que molts ens feien, no?, que es pot guanyar-se la vida sense deixar de viure?
Ostres!
Hu Anyam, el que fa és que ha tingut 19 feines precàries a la gran ciutat, xinesa, ja ha estat repartidor, vigilant, dependent, i explica amb una veu molt directa el cansament i la pressió d'un sistema que no dona treva. Aquest llibre ens parla de la Xina urbana, però sí que és vera que també parla de nosaltres, del cansament, de la precarietat, de la necessitat de trobar sentit al que fem. I també cal dir que la literatura, no?, ens pot ser un refugi, una resistència, fins i tot per donar forma en aquesta llibertat. És una lectura que convida a reflexionar sobre la feina, la dignitat i la manera com volem viure.
Molt bé. És un poquet en la línia, m'està recordant ara l'argument dels darrers llibres de Byung Chul Han, que és, bueno, va rebre el Princesa d'Astúries, és un filòsof surcoreà, que ara està com, sembla, filòsof de moda, sembla pràcticament un oxímoron, però sí, està un poquet de moda, però sí que té aquesta transita, no?, aquest concepte de, bueno, anem a aturar una mica i anem a viure, no?, en lloc de fer feina per viure tot el temps.
Que és importantíssim, clar, avui en dia.
I d'anem a fer proselitisme també d'aquesta idea. Alguna cosa més que vulguis destacar?
I bé, sí, volia recordar, que no sé si la gent ho coneix, que tenim Ser Biblio. Ser Biblio és una forma de llegir d'una altra manera. Que el que volem fer és apropar, que vol fer, tenim audiollibres, que són ideals per quan volem consumir literatura, pues, per exemple, quan anem a fer esport, o anem a caminar, o, per exemple, per persones amb diversitat funcional, visual o lectora, pues és una manera de poder accedir a tota aquesta cultura i aquest coneixement.
Clar que sí, molt pràctica.
I si qualcú no sap com funciona, va ser a qualsevol biblioteca i us explicarem com poder accedir a aquest vídeo, que és un recurs que tenim totes les biblioteques.
Idò, què he dit, ho he apuntat, Malena Togores, de la Biblioteca del Rafal de Sa Pobla. Moltíssimes gràcies, enhorabona per tota la feina que feis. No fluixeu, perquè vos necessitem més que mai, diria jo.
Estirem aquí, sí, per vosaltres, també.
Vinga, moltes gràcies. Ja sabeu que arriben les notícies. Fins aquí l'aviador d'avui. Tornem demà a les 6. Vagi bé. El grup